Restaurant El Palet de Mar Marley.
Arrossos, entrepans, tapes, hamburgueses i menjars per endur.
Carrer Hospital número 2 de València.
Telèfon de contacte 96 20 69 32 7.
Restaurant
El Palet de Mar Marley.
Escucho todo esto y yo me decía al escuchar esto, soy yo. Y un Mariana Rajoy muy débil.
La Ghost Divine, todos los miércoles de 11 a 12 de la noche en Radio Claro.
La Trilladora Restaurant a Paiporta.
Cocina de mercado, mediterránea, francesa y vegetariana.
Doctor Marañón, 32.
96. 109-8580. La Trilladora.
Bona nit a tothom. Som la Gauche Divine, un dimecres més a Radio Clara 104.4 de la FM. Estem al programa número 35. Mare meua, ja són molts. I com totes les nits, estic rodejada dels meus companys i amics meravellosos i divinos. A la meva esquerra tinc a Vicent Dai. Bona nit.
Bona notte.
Oh, oh, oh.
35 programa.
Ai, que bonic. Com no, a Rafael Arnal.
Hola, Vane. Hola, oyentis de La Voz Divina. Encantada d'estar així amb vosaltres.
Una nit més, sí, senyor. I tenim els controls a Raúl Martínez. Raúl, què tal per ahir dins?
Hola, bona nit a tots.
Hola, bona nit.
I a totes.
A totes i a tots. Molt bé. I avui portem el dia carregat, han passat moltes coses esta setmana passada.
Moltes
entre
coses
elles,
bones.
Bones.
Ja heu estat de reporters per ahir, que ja m'he enterat.
Ai, sí,
jo,
sí.
Heu estat ahí.
La Gauche Divine, a més, hem estat d'acte en acte,
el
com si fos unes divines.
Un acte darrere d'un altre, no?
Sí, dijous passat vam estar a CEAR, que vam seguir l'informe anual que se presenta. Vam
tindre una entrevista sorpresa d'un amic que és convidat, que
exacte,
una entrevista així a Ràdio Clara.
Vam ser testics d'uns testimonis que venien de Rússia, increïbles, d'una parella de lesbianes. Després acudirem a Museari també, a la inauguració de l'Expo Estètiques de la Diversitat Sexual.
I està ahí.
I després un soparet.
Bueno, vosaltres, jo no.
És que eres mare, Vane, tu eres polifacètica.
Marota.
La pròxima vegada adoptaré un xiquet de 18 anys en edat laboral. Que me mantinga.
I que treballi.
Bé, i clar, hem anat a aquesta manifestació, el Dia de l'Orgull, que s'ho varen passar superbé. I Raúl va estar allà a tope amb la gravadora i va fer uns àudios divinos.
Això comença. Anem a tindre una gran manifestació esta vespre. Persones bisexuals, diverses i iguals.
Pues la verdad es que está siendo un éxito de acogida porque el lema Sen la Força representa mucho cómo se siente la ciudadanía en Valencia después de las manifestaciones de la jerarquía de la Iglesia Católica aquí en Valencia.
Yo creo que Comisiones, por lo menos en el País Valenciano, es un sindicato que ha asumido de manera transversal lo que es el trabajo LGTBI, ¿no?
Este año parte del grupo se ha volcado mucho en, ha sido impulsar la semana LGTBI en Castellón.
Pues com sempre, una mani de festa, però també de reivindicació. Som un col·lectiu que pateix el major número d'agressions per odi que n'hi ha en Espanya, sistemàticament any rere any, i per això esta mani també és reivindicativa de la lluita contra la homofobia, la transfobia, la bifobia, ¿no?
Bueno, pues evidentemente queremos estar aquí porque creemos profundamente, como no puede ser de otra manera, en lo que es la diversidad, lo que es la libertad y lo que es el respeto.
¿Y cree que sobre todo Wii es una demostración de alegría en la que la gente puede demostrar que el amor es libre, que Valencia nota que es tolerante, que es libre y sobre todo que cada escupo puede amar aquí Wiga?
Muy bien, la verdad, aquí estamos como todos los años, que Compromiso es un partido que cree firmemente en la igualdad de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, como así demuestran el día a día y no solo y en el orgullo.
Galès és una associació de famílies LGTB. Avui, de fet, en la Mani no només són famílies LGTB, som totes les famílies diverses, els amics del col·le, els nostres fills i les nostres filles, les amigues, les famílies.
Així tenim les nostres amigues de Crisàlegues, un any més, així a l'orgull, no?
Sí, bueno, en el meu cas, en guany és el primer.
És un canvi de motivació, perquè el meu fill és el primer nen que ha aconseguit en tota Espanya la menció de gènere en el seu DNI.
Ell ho està portant superfeliç, de fet, està en el grup jove, en tots els xiquets, ahir també aportant en la manifestació, perquè ell sempre ha volgut ser visible.
Desde la Asociación Gay Valencia, que estamos en el Día del Orgullo aquí en Valencia, mandamos un saludo a Radio Clara y a todos los oyentes. ¡Bon Divin!
A reivindicar lo que toca y que se nos oiga, que Valencia siempre está muy tapado.
Saludo a los oyentes de la Bon Divin, de Ruzafa, de la Boga y todos los que colaboran este año.
Bueno, soy Juan Nieto, un saludo para todos los oyentes de la Esquerra Divina y que disfruten de la diversidad, de la pluralidad y de la libertad en un día como hoy del orgullo.
En honor a les víctimes d'Orlando i en honor a totes les víctimes de la LGTB-fòbia.
El llarg de la visibilitat bisexual en la diversitat encima al carrer per reivindicar els drets de les persones bisexuals. Hem d'acabar amb la bifòbia. Calen referents positius per tal d'empoderar-nos com a persones bisexuals.
Esta cançó a la Xeperudeta i a la Montse, perquè també tenen drets, coño, maestro, para que el arzobispo se mueva.
Bueno, eran les veus de Ricardo Sisto, Fernando Giner, José Enrique Muñoz del PSPB, Luisa Notario, Galés, Daniela, Gai Valencia, Ruzafa, Juan Nieto, que es el periodista de moda en La Sexta, es el periodista del mundo, el que está continuamente destapando todos los últimos casos de corrupción, ¿no?, que tenía la comunidad. Nos ha enviat esa salutación.
Molt bé, y...
Bueno, sabeu, no sé si se ha assabentat que ya han dit les persones que van a fer el pregó.
Són nosaltres
o no? A Madrid, doncs no, la Goix Divin, no. este quarteto que este va no anem en guany a Madrid. Oh. En qualsevol dels casos, hem destacat de les nostres xarxes socials, que no hem recordat per cert.
Xarxes socials?
Els nostres comptes a Twitter, @goixdivinrk, a Facebook, lagoixdivinrk, i després també la nostra pàgina web, que és lagoixdivinblog.wordpress.com. Doncs de totes aquestes xarxes hem volgut destacar un missatge d'un col·lega nostre que es diu Ferrans Abad i que segurament estarà escoltant-nos, un petó, Ferran, que no per groller i per ser fort deixa de tindre raó. Y diu, la pija que dirige un servicio de catering y tiene lo mismo de cocinera que yo de monja. El españolito con cara de pederasta y el kamaku chulopiscinas que sirve tapas de 1 milímetro de diámetro a 35 euros. Esta es la gentuza que dará el pregón oficial del orgullo en Madrid. Ascazo de gaipitalismo. Estem referint-nos a la tríada dels que conduixen el programa Masterchef. Doncs veien moltes crítiques en tot el moviment LGTBI, precisament per triar aquest tipus de pregoners, quan hi ha molta gent de l'activisme, molta gent que té moltes coses a dir. I
la pregunta és, qui tria aquesta gent? És que això
també... Ixa és una bona pregunta.
Hauríem de dir qui són.
Sí, i també hi ha un feix que va rodant per ahí, que a mi m'ha fet molta gràcia, que diu així. Odio la palabra homofobia. Tú no tienes miedo. Tú lo que eres un imbécil.
Belle c'è la luna, brille strette, strette con e butto belle fasteggia. Sotto il cielo di Roma.
Beh, y enteneu perquè saludate en italiano. Perquè per primera vegada en 2769 anys Roma tindrà una alcaldessa de nom Virginia Raggi. Mai abans una dona havia ocupat el lloc de primera ciutadana de la ciutat eterna. I la candidata del moviment 5 Stelle ho va conquistar a una notable avantatge sobre l'adversari Roberto Giacchetti.
Giacchetti.
Perquè es canviava Giacchetti. Ai, és que no m'enteneu. El representant del Partit Democràtic del cap del govern de Matteo Renzi. Però també una altra candidata del moviment 5 Stelle, Chiara Appendino, s'ha convertit en la nova alcaldessa de Torino. Mira, un pareado i tot, has vist? Torino Appendino. Molt bé, també per primera vegada en la història d'aquesta ciutat.
Molt bé.
Felicitats a Roma i a Torino i felicitats al poble italià que va donant ja passos un poquet, no, més cap a la igualtat i cap a la paritat.
Bé, ja teniu clar a qui aneu a votar el diumenge?
Nosaltres
si aneu a votar?
Ja hem votat.
Nosaltres,
per correu. Sí,
jo ja he votat
avui. Acabava el plaç, bueno, el termini, però...
Diuen que demà encara... Ha sigut una notícia d'última hora que demà encara se podrà votar per correu.
Perquè hi ha més d'un milió de vots per correu. I encara s'ha explicat en estos...
Bé, qui no ho tinguin clar encara, si vol votar o no, hem preparat així uns àudios animant al personal.
Nuevas elecciones, otra va a votar.
Estamos en la recta final de las elecciones del 26 de junio y quisiera aprovechar esta oportunidad para animar a todos los oyentes de Radio Clara a que participen y que vayan a votar el día 26 de junio. Desde el Partido Socialista estamos luchando por la recuperación de derechos, por la recuperación de la economía. Así que ánimo y a votar.
Pues un saludo a los oyentes de La Gauche Divine, de Radio Clara. Animaros a participar en la campaña. Todas las campañas son un acto democrático. Muy reivindicativo que cabe celebrar y una oportunidad también para dirigirnos a pedir la confianza a los ciudadanos. Yo quiero aprovechar lógicamente esta posibilidad que me da Radio Clara para pedirle el voto al Partido Socialista. Intentamos que este sea un voto que no defraude, intentamos conseguir el proyecto de cambio real posible y que cabe con esta larga legislatura de Mariano Rajoy que tanto daño ha hecho a este país.
Bé, la campanya s'ha de preparar amb moltíssima il·lusió perquè el canvi és possible, però el canvi es fa anant el dia 26 a votar. El canvi, hi havia una majoria ja en el Congrés, lamentablement alguns no la volgueren materialitzar i la gent que vulgui el canvi el dia 26 és importantíssim que vagi a votar. Aquest és el missatge que des de la nostra coalició a la Valenciana s'ha de llançar. És possible el canvi, però és necessari amb el teu ajut.
Soc Àngela Ballester, candidata per València de la candidatura a la Valenciana, i bueno, anime als oients de la Gauche Divine a apostar per la nostra candidatura a la Valenciana de Podemos, Compromís i Esquerra Unida. Tenim en el programa moltes mesures d'igualtat. Nosaltres tenim un projecte de país en el que tot el món siga igual i no importa d'on vinga, no importa a qui estime, no importa quin color tinga i no importa, per supost, si és home o és dona.
Amb tota la força del món i amb tota l'il·lusió i amb totes les ganes a la Valenciana, perquè el diumenge que ve tindrem una sorpresa molt gran la gent.
Encara que des d'Esquerra Republicana País Valencià ens presentem en aquestes eleccions. Bé, jo, Josep Barberà, el president del partit, vull animar que tots participeu, perquè encara que algunes forces, per exemple, Compromís i Podem ens han vetat a la coalició a la Valenciana, creiem que el vot és important i que tothom ha de participar. Per tant, des de la Gauche Divine, des de l'Esquerra Divina, des de Radio Clara, vos animem al vot.
El carrer el que veiem és que la gent cada vegada ens coneix més. Hi ha moltes persones que ja directament ens diuen, ja vos he votat inclús per correu. Jo crec que al final anem a pujar perquè hi ha molta gent contenta en els partits tradicionals, inclús en els nous partits, que de cara a la defensa animal no acaben d'identificar-se. Des del Partit Animalista Pacma enviem una abraçada a tots els oients i oyentes de la Gauche Divine de Radio Clara.
Hola, jo soy Mireia Biosca, soy miembro de Esquerra Unida del País Valencià i participo en ALEAS, que és l'àrea LGTB de Izquierda Unida d'aquí de la ciutat de València. I us animo a votar el próximo 26 de junio perquè és importantíssim que les LGTBI vayamos a les urnes i llenemos de arcoiris també les urnes perquè el canvi en este país serà con nosotras o no podrà ser.
Restaurant El Palet de Mar Marley.
Arrossos, entrepans, tapes, hamburgueses i menjars per endur.
Carrer Hospital número 2 de València.
Telèfon de contacte 96 20 69 32 7.
Restaurant
El Palet de Mar Marley.
Navegación reanudada. Mantente a la izquierda en la bifurcación. Gira a la izquierda. Toma la salida de la izquierda. Tu destino está a la izquierda.
La voz divina.
La voz divina.
La Trillaora Restaurant a Paiporta.
Cocina de mercado, mediterránea, francesa y vegetariana.
Doctor Marañón, 32.
96-109-8580. La Trilladora. La Trilladora.
Estem escoltant Alboraya, el tema Alboraya d'Albert Pla. No sé si coneixia ell. I per què escoltem el tema d'Alboraya?
A veure, ara estem en una batalla un poc cruenta, a la premsa està sortint al poble d'Alboraya, perquè partits i col·lectius d'aquesta ciutat de l'Horta, que jo li dic sempre, pressionen l'Ajuntament contra el festival Mare Nostrum. És un festival de música electrònica que s'ha programat a lo que serà, a lo que està considerat el parc dels peixets, que és un parc natural i amb especial valor ecològic, a més de declarat com a sòl no urbanitzable protegit. L'Associació Ecologista per l'Horta ha difós una campanya per aquest motiu a totes les xarxes socials i diverses concentracions, en les quals està instant l'Ajuntament d'Alboraya a que retire el festival d'aquesta zona i que mostre el rebuig a aquestes pràctiques d'alguna forma privades que estan afectant al col·lectiu i a tot el poble i a tota la població. Els activistes alerten que es va ocupar una zona d'alt valor ecològic i agrològic i que existeix un important assentament de famílies en aquesta zona. A la reivindicació s'han sumat altres col·lectius com la plataforma Som Horta d'Alboraya, Acció Ecologista Agro i la plataforma per la sobirania alimentària del País Valencià. Des d'ací mostrem el suport a tots aquests col·lectius i bé, com avui és un programa dedicat pràcticament a Alboraya, doncs era el colofó perfecte per a l'actualitat.
I anem a conèixer una persona d'Alboraya.
Qui t'estima, Babel?
Tia Cèlia, ara sóc una nena com les altres?
No! No!
Babel, sóc aquí!
Una nena en el centre d'una història. No entén el que passa, però no és com les altres.
Cielo, ¿me haces un favor?
Claro que sí, ya lo sabes.
¿Me ayudas a afeitarme?
¿Afeitarte qué?
El coño.
¿Tú estás loca?
No, no estoy loca, no.
¿Loca? Porque te quiero hasta la locura. Loca porque quiero que seas mío. Y me sobra.
La gente ha decidido subirse a las tablas. Van a ser los protagonistas. Y lo van a hacer unidos y unidas.
Vamos a dejarlos en la tierra.
Yo no me lo perdería.
Pero esta tierra ahora nos pertenece, compañeros. Y de aquí tenemos que sacar la fuerza para seguir luchando. Porque la batalla es larga y son muchos. Pero nosotros somos muchos más. Siempre seremos muchos más. El mañana es nuestro, compañeros.
Bé, estem escoltant a Rosana Pastor, que és la nostra convidada d'avui. Molt bona nit, Rosana.
Hola, molt bona nit a totes i a tots.
Moltíssimes gràcies per estar ací, perquè sé que vas a tope amb la campanya. Ja ha sigut un poc difícil, però per fi et tenim ací, que és per a nosaltres tot un orgull. I a més, eres de casa, eres veïna d'Alboraya i això és molt important. Vaig a fer un xicotet repàs a la seva bio, val? He fet un resum perquè no donaria temps a fer-la tota, però vaig a ella. Va estudiar a l'Escola Superior de la Dramàtic de València, on va rebre classes d'Antonio Díaz Zamora i de Francisco Romà. A part de la seva extensa carrera com a actriu de cinema i televisió, també ha exercit com a actriu de teatre en obres com La pell en flames, en Barcelona 2005, i també més de 40 llargmetratges i curtmetratges. Treballs a la televisió, nominacions, i premis com el Premi Goya a la millor actriu revelació per Terra i Llibertat, entre molts més, no? Rosana,
sí,
he fet un resum. Bé, des de les eleccions generals espanyoles del 2015 és diputada a les llistes de la coalició Compromís Podem és el moment. Rosana, com ha sigut, vull dir jo, és més dur anar de bolo o fer un rodatge? Perquè sembla té coses molt paregudes, no? Els viatges, les hores...
A veure, jo dic que he passat d'una professió en la que no hi ha hores i en la que no pots agafar i desconnectar i dir, bueno, fins així arriba la meva jornada de treball i ara me'n vaig a casa i me dedique a l'esbarjo o al que siga, perquè el meu treball com a actriu i com a directora, quan vaig començar també a treballar en aquest àmbit, no acaba perquè continues pegant-li voltes, però he passat d'un treball absorbent a un treball que, si treballar en el món de la cultura no tenia hores, este de la política encara en té menys, no?
Sí.
Sí, tu dices de... I a mi em cridava molt l'atenció quan escoltava la gent que dia, no, és que estan allà al Congreso i no hacen nada, fíjate tu, i ni pacten ni no dejan de pactar. I jo diria, ostres, és veritat que potser hi ha gent que no fa res, però nosaltres estem currant de valent, no? I arribaves allà pues, a les 9 del matí o a les 10 si te n'havies anat a dormir molt tard i no eixies abans de les 10 de la nit i te n'anaves a casa, pegaves un mosset i te tornaves a posar a llegir coses, a intentar preparar el que tenies per al dia següent i intentar posar-te una miqueta en òrbita de lo que és la dinàmica parlamentària, que no s'esgota mai. El Congrés dels Diputats i les diputades està obert les 24 hores del dia i si tu vols estar allí treballant les 24 hores del dia pots estar.
No, això dependrà de la persona, no? que estiga eso, en no? Com la responsabilitat que adquirisca, si vol, sí, estar en actiu o vol estar ahí sentadeta jugant al crash, si vols,
al Candy Crush, no?
O com se diga.
La senyora Celia Villalobos, no? No volies dir això, no volia dir jo, però ho has dit tu, me pareixia que no t'he dit el nom i jo t'he donat ahir l'empenteta.
Hem fet un resum molt breu, breu, però que és una carrera molt intensa, la de Rosana Pastor, i hem passat de seguida a la política, perquè, clar, jo suposo que este vot, tu també, a nivell vital, com l'has viscut? És a dir, ha sigut una idea preconcebuda, que tu sempre has tingut una espècie d'afecte cap a lo polític, a l'aspecte polític, o ha sigut darrerament que has despertat d'alguna manera una consciència de necessitat de construir? Com és?
Tu vens d'un món molt activista, no? Vas estar en contra, no a la guerra, sí, en Aitana Sánchez Gijón, si no recorde mal.
En molta gent més, sí.
Bueno, entre altres, sí, i suposo que això seria com un inici del...
A veure, no ha estat una qüestió premeditada, no era un fet que jo portara en ment, però és veritat que les persones que, sobretot així a València, no, que me coneix més gent, les persones que em coneixen saben que des de sempre jo he estat solidaritzant-me en causes des de l'Horta, des de refugiats, des de temes de col·lectius que no estaven en una visibilitat social com ara els col·lectius LGTBI, de vegades, causes molt diferents. Mm-hmm. Per la llengua, per la cultura del País Valencià. Jo, quan era molt joveneta, m'interessava i el món de la política sempre m'havia atret molt. Després jo vaig decidir-me triar el camí de la interpretació i vaig dir que, sent actriu, que és el treball que més he fet en l'àmbit de la cultura, que sent actriu jo podia, d'alguna manera, posar la veu a molts personatges que tenien la veu, que no tenien veu o que estaven silenciats, i que era la meva manera d'incidir en el món. Això, no obstant, no ha impedit que jo continuara pues, això estant molt vinculada a determinades causes. Concretament, en el 2000, va ser el 2003, si no recordo malament, quan les protestes de la cultura contra la guerra d'Iraq, jo vaig estar ahir, a part, en primera filera, i a part va ser una decisió, i això sí va ser una decisió presa en molta claritat, quan vàrem començar les primeres assemblees del món de la cultura a Madrid, jo me n'aniria cap a les persones que portaven la primera assemblea que es va conformar aglutinant gent d'ací d'allà del món de la cultura, i vas dir, així qui pren les decisions? Home, a veure, en castellano, clar, no? Bueno, les decisions no som uns quants, tal qual, vas dir, jo vull que estar així, però jo vull que estar en aquest grup que pren les decisions. Mm. Ja vas tindre una arribada molt, molt, molt clara, jo no volia, volia participar en primera fila, i així va ser. I
el 2007 vas dir... ja n'hi ha prou.
Sí.
Ja en tenim prou de malbaratar els diners públics, duplicant i triplicant els empleats als ajuntaments, a les institucions, a Televisió Valenciana, només amb la finalitat de tindre-los a jornal perquè vos voten. Mentre, per altra banda, desmantelleu la sanitat pública, l'ensenyament públic, per a posar-los en mans dels vostres...
Ahir se va ser el començament, no? El moment ja de...
El començament, no. Jo veritablement no crec que hi ha hagut un punt d'inflexió. Després va haver un moment molt important que jo ahir en un acte en Massamagrell ho nomenava, perquè la persona que em presentava, la consejala de Massamagrell que em presentava, va fer menció a la pel·lícula. Per a mi un punt molt important, sempre m'havia interessat el tema social, no? Com vos dic, des que jo tenia 15 anys recorde que en aquell moment ja tenia com la... aquesta coseta de la política ahí clavada dins, però va haver un moment que per a mi el considere, i ho dic així, m'agrada posar ahí la fita, que va ser el meu baptisme polític, que va ser la pel·lícula de Terra i Llibertat, no?
Uh-huh.
Tindre la possibilitat de posar-me en la pell d'eixa dona que va en la Revolució Espanyola defensar uns valors, defensar un govern establert democràticament, i que va alçar la seva veu i que es va posar allà en primera filera. A mi això em va marcar d'alguna manera, i l'empremta que va deixar en mi no m'ha deixat mai. Així que després vingueren pues, moltes altres coses, com el no a la guerra, el ja en tenim prou. Les persones que me coneixen saben que no els ha estranyat, perquè sempre he tingut d'alguna manera una actitud i sempre he volgut estar visible en els llocs on considerava que feia falta alçar la veu i dir no, o ja en tenim prou, o així s'ha acabat, no? Mm-hmm. Així que sempre he estat una miqueta en aquesta banda de les coses.
Per parlar de la situació de la cultura, vas fer una intervenció molt xula amb unes paraules de Federico García Lorca que anem a posar a l'àudio.
El documento de la UNESCO que les citaba concluye que para impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo, las industrias culturales necesitan tener marcos que protejan los derechos de creadores y su remuneración, lo que pasa también por reequilibrar la transferencia de valor en la economía digital, que beneficia ahora, en primer lugar, a los intermediarios en línea. Por todo ello, el Grupo Parlamentario de Podemos en Comú Podem en Marea les formula la propuesta de ley que todos ustedes ya conocen, basada en suspender las inspecciones ya abiertas y paralizar los actuales expedientes, modificar la actual legislación con objeto de hacer compatible el cobro de derechos de autor y la percepción de pensiones, reducir el IVA cultural y unificar los tipos de IVA de las actividades culturales, iniciar con urgencia acciones que promuevan la igualdad de género en la cultura y, en especial, transmitir a la sociedad y a la juventud, en particular, modelos no sexistas de mujer y de hombre más acordes con la realidad. Y, por último, crear una comisión conjunta entre los diferentes grupos parlamentarios para la elaboración de un estatuto del artista y profesional de la cultura. Y, para acabar, les cito unas palabras de Jean-Michel Jarre, como les decía, embajador de buena voluntad de la UNESCO, donde afirmaba que en este primer y único estudio se muestra que los creadores de todo el mundo y de todos los ámbitos artísticos contribuyen significativamente a la economía mundial y necesitan poder trabajar en un entorno que respalde sus derechos. Europa se mira y se reconoce en sus creadores. Mientras tanto, en nuestro país, en no pocos ámbitos, medios de comunicación, esferas públicas y privadas, se estigmatiza a los creadores y creadoras, se les denigra y ridiculiza cuando no se les niega que puedan seguir creando. Hago mías las palabras del poeta y dramaturgo Federico García Lorca referidas al teatro y proclamo que un pueblo que no ayuda y no fomente su cultura, si no está muerto, está moribundo. Muchas gracias, señorías.
Ahí tenías a Toni Cantó, de...
¿no? De oyente.
De oyente.
Presidente de la Comissió de Cultura. Això ha sigut la meva primera intervenció.
M'agrada molt, Rosana.
La meva primera intervenció en la Comissió de Cultura del Congrés.
Hem agafat un xicotet fragment perquè és més llarg.
Sí, jo aniria per ahí un poc la meva pregunta de com trobes tu el món de la cultura avui a l'estat espanyol i sobretot al País Valencià. Encara que he de dir-te que la visió dels companys i companyes no és molt alienadora. I, a més, manifesten un descontent després d'un any ja així a València, en un nou govern, i a Madrid, ja veurem què passa, no?
Madrid, un parèntesi.
Ells asseguraven que els temps, que aquesta frase me va agradar molt i me va impactar quan estiguem en l'entrega de premis dels actors i actrius de València, que els temps per a l'administració, ens assegurava la regidora de Cultura, no eren els mateixos que els de les persones, però és que les persones estan patint en aquest moment, així al País Valencià, un impàs, i es tenen que, el que argumentaven en el manifest, no? Han de menjar, han de viure, no?
Estic completament d'acord amb els meus companys i companyes de professió. És evident...
Jo t'ho dic perquè quan tu estàs ara en el terreny tant com companya, sí, i a la vegada com...
Sí, en el món de la política institucional. Estic d'acord en que la política té uns temps que en este País Valencià i en la ciutat de València també, molt concretament, s'ha patit molts anys la desfeta que el Partit Popular, l'erial en el que el Partit Popular ha convertit el terreny de la cultura, i això no és fàcil de revertir. És veritat que s'han de prendre mesures, moltes mesures, s'han de canviar moltes estructures que estaven molt viciades i fan falta diners per a posar en marxa plans que veritablement donen eixida a molta gent que ha estat durant molts anys sense treballar, i en els darrers anys, si no recordo malament la xifra, l'atur en l'àmbit del món audiovisual, i crec que incloïa també el d'arts escèniques, està en més del 92%.
És un escàndol.
Això vol dir que han hagut de tancar empreses, com bé sabeu, empreses d'estudis de doblatge, empreses productores, empreses teatrals, empreses de subministres tècnics de tot tipus, i la gent està buscant uns altres treballs perquè en un 90 i pico per cent d'atur no es pot viure. La professió està absolutament precaritzada. Quan abans cobraves un salari digne, que en una professió intermitent com esta no comptes tots els mesos ni tots els dies en un jornal, pues, si tens un sou que està una miqueta millor, si estàs millor pagat, els dies que treballes, pues pots guardar,
no,
i fer una miqueta de vitriola, sí, per als dies que no treballes. Però la professió està absolutament precaritzada. L'horitzó que s'abocava en les darreres èpoques era que esta professió portava camí de ser una professió pràcticament abocada al voluntariat. Tu tenies... El que està fent molta gent és que té altres treballs, s'ha hagut de buscar guanyar-se la vida d'una altra manera, i es dedica a fer d'actors o d'actrius, o intenta fer les pel·lícules que té en la ment i que vol crear en els ratos lliures, posant pràcticament diners.
Perdent diners, sí, sí.
Jo en un dels últims muntatges que
se paga per treballar.
Que he estat, abans de donar el pas a la política, estava en diverses coses a la vegada, i un dels muntatges va ser una decisió de diverses actrius, totes actrius en una trajectòria ja d'uns quants anys, no érem xiquetes acabades d'eixir de l'Escola d'Art Dramàtic, que se posaren a passejar pel nostre compte. En una de la persona que ens dirigia, Pepa Juan concretament, va dir: xiques, vos ve de gust este projecte, uns textos de Mercè Rodoreda, un projecte molt estimulant, cinc dones madures interpretant
Pilar Almeria,
sí, Pilar Almeria, veu, Pepa Juan, exacte, Amparo Canet, Amparo Ballà, i ara en aquests moments fent el personatge, ocupant l'espai que jo ocupava, i fent els personatges que jo feia, l'actriu també Rosana Espinós. Hem estat assajant el nostre conte sense cap remuneració, perquè volem, clar, perquè ens comprometem en això. O sigui que la cultura està molt precaritzada. És veritat que els temps polítics demanen cautela, hi ha que pegar moltes voltes, però és veritat que s'esperava que la cultura esperava que hi haguera un projecte per a encetar-se quan canviara el govern, i la gent està patint.
Rosana, el porno és la indústria del porno, és el 4% d'IVA. Nosaltres, la cultura és el 21%,
sí,
el més alt d'Europa. Com hem pogut arribar a posar un 21%? I què se proposa
Jo tinc una teoria, i si em permets. Jo penso, sí, que ahir, a lo millor m'estic equivocant, i tu que has estat al Congrés i tindràs més contacte amb la gent en altres tipus d'opinions i hauràs contrastat, a mi em sembla una mesura de càstig directe a la cultura, i ho dic sincerament, no? Abans ja estava comentant Rosana per tota la seva trajectòria també, que ha sigut d'un activisme constant i actiu. Els actors durant el principi de lo que era el projecte de govern i el govern del PP i doncs han reclamat moltíssimes coses, perquè en certa forma és cert que fa 15 anys estàvem en una espècie com de miratge estatal i les coses semblaven anar bé. Ja, però no obstant, sempre, perquè això és una societat de benestar, sempre tenim que construir, clar, a partir d'ahí, quan ja començava la crisi, etc, etc, doncs jo crec que ha sigut una forma de castigar, no, Rosana?
Jo penso, si podem fer la mirada una miqueta enrere, jo penso que la cultura mai s'ha contemplat com un projecte de país, no? Com una part fonamental, com un pilar fonamental de la construcció d'un país. En aquest estat en el que vivim, perdoneu, s'han anat alternant dos partits polítics. En alguns moments un ha fomentat més i ha propiciat més l'àmbit de la cultura, però jo crec que la cultura veritablement mai se l'ha dotat d'un pla estratègic per al seu desenvolupament. Llavors se creaven o se posaven en marxa iniciatives que no tenien, no es creaven estructures sòlides. Concretament al País Valencià no s'ha creat mai una estructura sòlida al voltant del teixit industrial, del teixit cultural. Arriba un moment, evidentment, que quan arriben els governs del Partit Popular, la gent de la cultura alça la veu, diu que no està d'acord en moltes de les mesures que s'estan prenent. Jo estic d'acord en tu, això és una opinió també personal, en que la pujada de l'IVA cultural al 21% és una mesura de càstig, perquè la gent de la cultura mai ha sigut una gent que s'hagi callat o que ja li hagi estat bé qualsevol decisió que s'ha pres des del poder quan han sigut decisions arbitràries. I jo també estic d'acord amb tu, a títol personal, de que això ha sigut un càstig.
Clar, perquè possiblement abans, ja veure si podem fer una espècie de... Possiblement abans sí que és cert que vivíem, com deia, en una espècie de miratge. El sistema de subvencions també és un sistema que té moltíssimes carències. El sistema del càstig de bajo el agua que estem vivint és horrible i no se pot sustentar, és a dir, ho has dit molt bé, la cultura està agònica. I jo estic super content i feliç de que estiguem parlant o de que el tema central estiguem ficant damunt de la taula siga la cultura, perquè a més és un tema que ens toca a tots i a totes. Sí. Quin seria el model o quina seria la fórmula, Rosana? Ara te ho faig com a política o com a activista, com a actriu, com a directora, quines penses o quina és la fórmula que esteu treballant també en la proposta política vostra?
La proposta que fa Unidas Podemos és una proposta que jo crec que és ambiciosa, però si no som ambiciosos no arribarem mai a ser realistes, no? És ambiciosa en el sentit de que pugna per demana un pacte per la cultura, que la cultura es quede al marge, com altres sectors que s'han de quedar al marge, com l'educació també, però la cultura concretament, que estem centrant-nos ahí, s'ha de quedar al marge dels vaivens polítics, s'ha de quedar al marge d'ara mane jo, canvia totes les normes, els privilegiats van a ser els que estan en la meua òrbita, ara manes tu, els privilegiats van a ser els que estan en la teua òrbita, i es van canviant l'ordre dels privilegis, no? Però no fem mai unes polítiques que consoliden teixit, com deia abans, i que creen infraestructures. Pensem que, i jo estic d'acord, que s'ha de promoure un pacte per la cultura. Pensem que la cultura ha d'ocupar un lloc central, que és un dret bàsic de la ciutadania. En temps de crisi, i estem en un temps de crisi massa allargat, s'està allargant massa en el temps, de crisi o d'estafa, però estem en aquest moment, un dels sectors que més pateix és la cultura, perquè se considera que la cultura no és un bé de primera necessitat. Però a mi em va encantar, fa uns quants mesos, en un debat vaig escoltar a una persona del món universitari dir que reivindicava que la cultura fora considerada com un bé de primera necessitat, i jo vaig dir, això m'ho apunte, jo crec que això és així, no? Però és veritat, jo ara me trobo com a persona que ve del món de la cultura fent política, i jo mateixa me censure quan vaig a fer actes en campanya i veig l'auditori que tinc davant, veig la gent que tinc davant, tinc ganes de connectar amb aquesta gent, vull dir-li a aquesta gent i traslladar-li a aquesta gent el que ells estan necessitant escoltar, i moltes vegades me doné compte que el discurs per la cultura es queda una miqueta en segon terreny. Soc molt honesta, diguem-vos això, perquè al cap i a la fi acabes considerant que les persones estan preocupades perquè no tenen en què pagar les factures, perquè tenen els fills en l'atur, perquè tenen els nets també a l'atur, perquè molts els tenen fora d'Espanya, perquè alguns no tenen per a fer front als pagaments d'hipoteques i demés, perquè estan vivint en les pensions dels iaios i les iaies, i dius, ostres, te ve una miqueta el prurit de parlar de cultura va ser algo que s'entenga, però perquè no tenim aquesta educació, considerem que la cultura és un luxe, però jo crec que hem de fer també una miqueta d'esforç, una miqueta de pedagogia i totes i tots, no pense que això sigui qüestió dels polítics, jo crec que la política la fem totes les persones, totes les ciutadanes i ciutadans quan prenem decisions cada dia. I una d'aquestes decisions és a qui votem i a qui no, i no quins són els nostres representants, i també una de les decisions importants que fem les persones en el nostre dia a dia és no depositar un vot en una urna i oblidar-nos, no? Sí, ja m'ho faran i jo després despotricaré, que això també ens agrada molt. Llavors, jo crec que hem de fer una miqueta mirada enrere, compte nou, i dir la cultura ens permet reconèixer-nos, ens posa davant a nosaltres mateixos, ens confronta a nosaltres mateixos i en la societat en la que vivim, ens reflexa. La cultura ens deixa respirar, ens obri la ment, ens fa més grans, ens dona coneixement. I
és dona llibertat,
és realment. És un imàs de sí, també. És que sí. Té llavors, tantes coses que...
Sembla que de vegades parlar de cultura quan la gent està patint gana o està passant-ho malament per arribar a final de mes pugui ser una frivolitat, però jo crec que no és una frivolitat, la cultura és necessària, però hem d'abundar en eixa pedagogia. S'ha entès també, jo no sé si intencionadament o sense intenció, però d'una manera que ha resultat molt frívola, s'ha venut la cultura com això, com la guinda del pastís, no? I ara adornem una miqueta de cultura i quedem fenomenal.
De fet, en el programa catàleg de Unidos Podemos, en el apartat de cultura n'hi ha 11 punts, no? Crec que és Ariel Roth el que representa el catàleg. No sé si l'has vist, el catàleg.
Sí, clar que l'he vist. Com que Ariel Roth representa el catàleg?
Sí, bueno, no, en l'apartat de cultura que posa democràcia social. La foto és d'Ariel Roth.
No, així com... no és d'Ariel Roth, no ensenya la foto. No és d'Ariel Roth. Les persones que estan retratades en ixe... Ixes deu ser, sí.
No, sembla Bob Dylan, no?
No el reconec, però les persones que estan bàsicament en el programa són els diputats i diputades del grup parlamentari.
Vestits així.
Sí, ahir vaig posar a qui és. Jo només sé el catàleg de memòria.
En agricultura està Rosana Pastor, en l'apartat d'agricultura. Dins dels punts que n'hi ha, està, per exemple, un Ministeri de Cultura i Comunicació, un Pacte per la Cultura i Lleis Específiques. 11 punts, no? És... està molt meditat.
Jo tinc un... A veure, són 11 punts que, evidentment, en un programa uno pot posar-ho tot. Són 11 punts, jo tinc el programa desenvolupat de cultura i és un programa prou extens, és un dels programes que té més mesures per a incentivar els professionals i protegir també els professionals de la cultura. Es parla també de l'estatut d'artista i del professional de la cultura. Està prou desenvolupada, es parla de la llei del que se diu mecenazgo i micromecenazgo, es parla de molts assumptes, es parla de propietat intel·lectual, es parla de quin és el servei, el paper que ha de jugar la radiotelevisió pública, es parla de moltes coses, es parla d'un observatori ciutadà i d'una assemblea de professionals de la cultura que prendrien decisions. Jo crec que bàsicament hi ha moltes coses que hi hauria que, com te dic, en un catàleg, en un programa, no es poden pormenoritzar totes les mesures, però jo sí que tinc el programa ampliat de cultura i te dic que és prou extens, però el que sí està clar és que hi ha una voluntat clara i això és una diferència fonamental en la resta de grups polítics que es presenten a les eleccions i de programes que jo conec, i és que ninguna de les mesures està presa arbitràriament, han sigut meditades i consensuades per un cercles ciutadans i de professionals, i qualsevol de les mesures que se prenga en un moment en el que se poguera arribar al poder, des d'aquest Ministeri de Cultura i Comunicació, posant la cultura en el centre i la comunicació molt vinculada a la cultura, serien preses en consonància en aquesta assemblea de professionals de la cultura i en aquest observatori ciutadà.
Un detall, és Luis Alegre, secretari de
Clar.
Madrid.
Semblava...
Sí, jo ja t'he dit
que... Entre Ariel Roti i Bob Dylan.
Rosana, que m'estranyava. Disculpa, has nomenat el tema de la radiotelevisió. Suposo que et referiràs a radiotelevisió espanyola.
Me referia a totes les radiotelevisions públiques.
Jo volia parlar de radiotelevisió valenciana. Sí. Com la veus? És viable, rentable... Com haurien de plantejar la nova radiotelevisió valenciana? Ara que està el debat, s'està intentant reobrir. Com veus tu des de una de les treballadores, no, de radiotelevisió valenciana en un temps?
Falta molt poc de temps per a que aquesta llei que donarà llum a la nova radiotelevisió valenciana isca ja en les Corts. I aquest programa de reactivació de la radiotelevisió ha estat pilotat d'alguna manera, supervisat per el síndic de Podem, Antonio Montiel. Evidentment, qui posa finalment les fites i diu com va ser és Presidència de la Generalitat. Ixa radiotelevisió serà un projecte en un futur molt breu. Està encara per posar ordre en com va ser la configuració d'eixa, quants treballadors va haver, Clar. Com va ser. Sí que s'està planificant que hi hagi un Consell de l'Audiovisual on les decisions també es prenguen per professionals i per gent de la ciutadania.
I jo espero que Ferran Torrent, igual que va fer Un negre con un saxo, sí, faça una novel·la de terror o de thriller de RTVB, no? Perquè la història que n'hi ha ha sigut el pitjor de tots.
La veritat és que sí, no tenim una cultura que abunde sobre la realitat política.
Home, està Rafael Xirbes, sí. Ferran Torrent, sí que sí, tenim uns escriptors.
Ja escriptors, però tenim algun cas més?
La veritat és que no... Bueno,
literatura, cultura, literatura, cinema, sobre la política actual. Jo crec que fan falta més veus autoritzades i absolutament brillants, com la veu de Ferran Torrent.
No sé si superarien la realitat.
Però fa falta una mirada des de la creació i des de l'art cap a la realitat i tota la desfeta que ha viscut este País Valencià.
Rosana, tenim un fum de preguntes i estem així, a veure, barallant-se. Jo vull una, altra. Mira, tenim una pregunta que suposa que te l'han fet molt, d'un seguidor nostre, no recordo el nom, Rafael.
Joan F. Toledo.
És una pregunta obligada, que és per què te'n vas anar al grup Podemos? Ell ens diu que per què te'n anares al grup Podemos, que ell volia que estigués amb els valencians i les valencianes.
Jo estic en els valencians i les valencianes, jo sóc valenciana, no podria estar en ningú altre lloc que en els valencians i les valencianes. Me gusta mucho que me haga esta pregunta.
Sí, no perquè... recordo el nom, tu recordes, Rafael, i li enviem un petonet així?
Sí, a Joan F. Toledo, sí, un petó molt gran.
M'agrada molt que me feu aquesta pregunta perquè vaig a tindre l'oportunitat de respondre a algo que no he tingut oportunitat de respondre mai encara.
Molt bé.
Exclusiva de la GOSH.
Sí. A mi en novembre del 2015 me telefona un dia una persona que és el síndic de Podem, Antonio Montiel, i me diu que vol parlar amb mi. Me pilla en meitat d'un assaig de teatre, que connecta el mòbil i me trobo una telefonada d'Antonio Montiel que entra i me diu que vol parlar amb mi. Que d'Antonio Montiel parla amb ell i me proposa si estaria disposada a entrar en les llistes i formar part del projecte de És el moment. Jo m'ho pense i li dic que sí, perquè em sembla que és una proposta, és una candidatura que engloba a Compromís. Jo ja havia intentat fer averiguacions a veure si ahir anava a estar finalment Esquerra Unida. Jo pensava que era fonamental, com a persona individual, no? A títol particular, pensava que era fonamental que l'Esquerra començara a prendre posicions per a fer una candidatura conjunta. Me diuen que això no ha estat possible, però sí que trobo davant de mi una proposta d'integrar-me en una candidatura que jo considero prou plural. I dic que sí. Val? En tot el que això comporta, m'empuig a eixa barca i dic que sí. Arribem al Congrés dels Diputats, bueno, se produeixen les eleccions, fem un èxit al País Valencià i aconseguim 9 diputats per les 3 circunscripcions i arribem a Madrid. En Madrid, per com se configura la mesa del Congrés, ens neguen el grup i arriba un moment prou dramàtic, el vam viure un moment de molta tensió perquè no sabíem què anava a passar, hi ha molts entrebancs perquè no estava clara quina anava a ser la directriu que prenguera la mesa del Congrés respecte a si no es pronunciaven per anar-se'n al grup mixt, si ens deixarien després integrar-nos en el grup de Podem. Llavors, en una sessió de molta tensió, els diputats i diputada de Compromís diuen que ells no aniran mai al grup de Podem i que triaran anar-se en el grup mixt. Els diputats i diputades de Podem decideixen que van al grup de Podem i jo els dic, com a independent, que tinc que prendre una decisió. I jo prenc una decisió absolutament coherent en la persona que jo sóc i absolutament coherent en la persona que m'ofereix anar en les llistes. Jo entro en les llistes des del moment com a independent, però a mi, qui m'ofereix i qui cedeix un lloc de la seva llista per a una independent, és Podem. Si jo haguera triat una altra opció, haguera sigut la primera trànsfuga de la legislatura. Perquè a mi m'ofereixen com a independent integrar-me en una candidatura, però el lloc que a mi m'ofereixen, el número 4, és un lloc que Podem cedeix per a una persona independent. Està tria una persona independent. Així que a les persones que han fet sang d'això, a les persones que els ha semblat, com tu dius, este oient vostre, que per què jo no m'he quedat? Jo m'he quedat en els valencians i les valencianes. Jo estic en el Congrés dels Diputats i estaré
com
a diputada valenciana i defensaré els interessos dels valencians i les valencianes i els interessos dels ciutadans i ciutadanes de tot l'Estat, perquè jo no vaig a Madrid a fer política només en clau valenciana. Jo sóc una diputada al Congrés Estatal, però sóc una diputada valenciana i això va per davant de tot. No he deixat d'estar on he estat sempre.
Molt bé, espero que t'hasquem contestat. Una altra coseta, una oyentis, també nosaltres diguem oyentis, ens diu que gràcies a tu va descobrir la muixaranga com a himne del País Valencià, que no ho sabia. Ara tampoc recordo el nom. I una cosa que, algo que a les feministes ens xina, ens posa la pell de gallina, són els caps de llista homes. Què està passant en el feminisme, en la política? Realment és la feminització real de la política? Existeix? No existeix? Com tu que estàs allà dins, què està passant?
És una molt bona pregunta, també.
Tenim pocs minuts, però...
La feminització de la política és un fet, és una qüestió imparable, però no va ser fàcil. No va ser fàcil perquè continuem lluitant contra el patriarcat, que està molt instal·lat, que l'hem mamat totes i tots i que està filtrat fins les últimes cèl·lules de les persones que som totes i tots. Així que serà una lluita que hem de continuar donant, és una batalla que anem donant passos. És per primera vegada en el Congrés som més d'un 40%, exactament crec que un 42.5% de dones. Espero que en esta nova legislatura, en la 12a, siguem més encara, però ens queda un llarg camí per recórrer per a que els caps de llista no siguin homes, per a que els presidents i les meses de les comissions en el Congrés no estiguin conformades, algunes com la mesa de la Comissió de Cultura, que és de la carn de gallina, quan te sentes allí, tots senyors, o en la Comissió d'Agricultura on jo formo part d'aquesta mesa, són 4 senyors i una senyora, que sóc jo. En la d'Agricultura, que tu te reies abans, jo he triat Agricultura com una de les comissions en les que vull treballar.
A mi m'encanta, sí.
Jo no m'ho esperava.
I a part ha sigut una revelació per a mi.
I nosaltres som
i vull tornar a treballar en la Comissió d'Agricultura. M'he centrat més en l'agricultura, mireu, que en la cultura. Així que
tu eres d'Alboraya, tu eres de l'Horta.
Jo soy d'Alboraya, així que a Francisco, este oient nostre, que sàpiga que jo continue estant on he estat sempre.
Xufera.
Defensaré l'Horta.
Els àudios que teníem dels...
No donarà temps. En qualsevol dels casos aprofitem per a donar les gràcies a Pepi Miralles.
Moltes gràcies a vosaltres.
No, volíem donar...
Jo no me'n vaig, pensava que m'estava despedint.
A Román de la Calle, que t'havia deixat també unes paraules, i a Ricard Huerta, però
podem ficar-los la setmana que ve.
La setmana que ve te'ls ficarem i te'ls dedicarem, perquè se'ns van els minuts.
Ai, me'ls havien dedicat a mi?
Havíem parlat que anaves a vindre i t'havien fet sobretot preguntes.
No podem ficar uno, encara que sí.
Anem a ficar, si volem, de Pepe Miralles.
Pepe Miralles.
Els demanàvem què te demanarien o què demanarien als polítics per a aquesta nova etapa que anem a viure. Esperem que siga completament nova. Al respecte de l'art i de la cultura, què voleu o què podeu fer?
Hola, soc Pepe Miralles i soc artista. Afectivitat. Jo crec que hem viscut una època que hem estat governats per psicòpates i hem estat governats per polítics que tenien una molt poca qualitat humana, a part de la poca qualitat política, que des del meu punt de vista, no?
Hola, i es demanaria sobretot polítiques que foren afectives
i efectives.
Us demanava que fereu polítiques afectives, d'afectivitat, no? I d'una manera molt breu, ha sigut l'àudio més curtet, doncs això, d'alguna forma. Sí, ha estat xulo. A veure si ens dona temps a escoltar a Román, per exemple, a Román de la Calle. A veure si podem escoltar-lo i en això podem acomiadar-nos.
Soc Román de la Calle, president de la Fundació La Posta, soc catedràtic d'estàtica a la universitat, jubilat, soc expresident de la Real Acadèmia, he dedicat 45 anys a reflexionar sobre l'art contemporani i a donar classes. Jo sempre he pensat, i si mirem la crisi, com la societat ha estat capaç de, amb imaginació, reaccionar. La quantitat de festivals, d'activitats, de teatre, de plàstica, de visuals, on sense aportacions oficials s'ha fet. Si aquesta mateixa imaginació i potenciació s'haguera tingut des de la política cultural, amb responsabilitat...
No dona quasi temps, però sí que t'estaven un poc dedicant a reflexions.
L'últim?
En fi, ha sigut molt breu.
No dona temps.
Quina sorpresa, moltes gràcies.
Bé, Rosana, s'han quedat en ganes de més.
Falta, jo que volia enterar-me d'algun cotilleo d'allí del Congrés.
Ara, ja hi vaig, vos ho contes.
Puc dir una coseta? Que evidentment, aquesta afectivitat que deia Miralles, nosaltres li diem cura, i sí que volem fer una política que tinga en compte que una política feminitzada, quan diem una política feminitzada, aquesta feminització de la política passa per una política que tinga cura de les persones, que tracti les persones en mirament, que diem al poble valencià, que posi atenció i amor, una mirada afectuosa. I heu traduït
tan necessària.
Atenció i amor. En aquestes paraules ens acomiadem de la nostra amiga Rosana.
I els nostres amics el diumenge tot el món que vaig
a votar,
que això és important.
Encara que aquesta sigui una ràdio llibertària i que jo quan siga major sempre he dit que quan siga major des que tenia 15 anys vull ser anarquista, però de moment en el camí anem a construir una societat millor per a totes.
I no voteu masclisme, per favor.
Exacte. Moltíssimes gràcies, Rosana.
Bona nit, Rosana.
I feu com voi les dones ahir a l'excursió, anava a dir, al Congrés, i que a veure si d'ací no res tenim una presidenta.
Esperem. Fins dimecres que ve i demà reposició.
I un poquet de música. Això és un tema que han fet unes persones de Tenerife. Es diu Me quieren gobernar.
Vieja política, bipartidismo, por eso las encuestas se están quedando atrás. me quiere gobernar. Y Pablo Iglesias me quiere gobernar. Un radical acusado de chavista, socialdemócrata, rojo comunista, que se ha liado ahora con Alberto Garzón.
¡Ay! Se liaron.
No se liaron, no se aliaron.
¡Ah! Como eran rojos, pensé que también era más.
Me pide que sonría.
Y sonrío.
Que recuerde la dulce.
La recuerdo.
Me pide un referéndum.
¿Un referéndum?
¡No, no, no, no! Estamos locos, que no, que no, que no, que no. ¡Ay! ¡Que no! Que Pablo Iglesias me quiere gobernar. También Mariano me quiere gobernar. Y yo lo enchufo a la corriente. Pues es un plasma el futuro del presidente.
No hay gente que dice que volverá a ganar.
Un vaso es un vaso.
Y es verdad.
Un plato es un plato.
Pues también.
Que somos españoles.
Y lo somos.
Y muchos españoles.
¿Pero qué?
Que somos sentimientos.
Se les fue.
Que son los vecinos los que tienen al alcalde. Y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde.
¿Qué?
No, 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 que no, Mariano, que no, que no, que no, que no. Ay,
¿y la europea?
Que no, que a mí Mariano no me va a gobernar.